get you off from all this late night talking. Són les 9 del matí.
Bon dia, és dilluns i és dia 10 de març i avui tornem a parlar de l'administradora de la gestoria Setcases, que com us vam informar la setmana passada ha estat denunciada per sostreure milers d'euros de com a mínim 4 comunitats de veïns de Rubí. Doncs bé, resulta que és l'exparella de l'expresident de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Mossèn Cinto Verdaguer, que ja va ser condemnat per apropiació indeguda d'uns 90.000 euros d'aquesta entitat, de l'AFA, del mossèn Cinto Verdaguer. Tot plegat segons diverses fonts consultades per Ràdio Rubí, que han confirmat aquesta relació. En aquella ocasió, l'administradora en qüestió, que també estava imputada pels fets, no va ser condemnada perquè la fiscalia va retirar l'acusació, en entendre que el seu paper doncs no va ser ja circumstancial. En uns minutets us donarem més detalls sobre aquesta informació que lògicament podeu llegir al nostre web, a radiorubí.cat. Per cert, que en mitja hora també es dona el tret de sortida a la Setmana de l'Orientació de Rubí. Fins dijous, qualsevol persona que vulgui conèixer quins serveis o quins recursos tenim a la ciutat, però també a fora, per continuar o per reprendre els estudis, podrà assistir a xerrades, a taules rodones, hi ha moltes activitats repartides per la ciutat. I també destacarem avui que la Generalitat, el govern espanyol, Renfe i Adif pactaven ahir contractar més personal per intensificar la revisió de vies i per millorar l'atenció als usuaris de tren. Aquest és només un dels acords de la reunió que es feia ahir, reunió d'urgència, per cert, entre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també el Ministeri de Transports i els presidents d'Adif i de Renfe. Han acordat els dos governs un decàleg 10 punts que també després doncs repassarem. I pel que fa als esports, hem de parlar de dilluns negre, doncs perquè resulta que només un empat en la revisió del futbol i de futbol sala dels equips de la nostra ciutat és el que explicarem avui. Va ser el de l'Esportiu Rubí masculí a Barcelona. El 4-4 els manté segons de la tercera nacional del futbol sala. A partir d'aquí, derrota de les noies davant de les Corts 1-3 per veure ja el descens de primera nacional com una realitat. I en futbol van caure a Terres de l'Ebre tant la Unió Esportiva Rubí com el Joventut 25 de Septiembre. Davant la Rapitenca, un Rubí que segueix sense guanyar domicili després del 3-2 i contra el Tortosa el 20. El 2-1 va arribar a l'afegit un partit amb un arbitratge amb força errades cap al costat tortosí. I el filial de la Unió Esportiva Rubí es va sumar a la dubtosa festa amb una nova derrota. Segueix en descens de segona catalana després de caure 5-1 davant del Poble Sec. No hi gairebé 4 minuts del matí d'aquest dilluns. Anem a la informació del temps, en aquest cas després d'un cap de setmana força passat per aigua. Anem a veure com comença aquesta setmana. Ens n'anem, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia i avui saludem al Juan Carlos. Molt bon dia, Juan Carlos.
Què tal? Molt bon dia. Que és dilluns a la província de Barcelona. Tenim intervals de núvols amb núvols d'evolució durant la tarda, sense descartar algun xàfec aïllat a l'interior amb una cota de neu al Prepirineu pujant dels 1.200 al 1.600 metres. Les temperatures diurnes es mantenen avui sense canvis. Podrem arribar a màximes de 17 graus a Rubí, 7 a Manresa, Mataró i Vilanova i la Geltrú i 15 a Barcelona, Igualada i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, excepte el litoral i prelitoral, on durant les hores centrals del dia bufarà de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I del temps, com cada dia, ens n'anem a les carreteres a veure com se circula la mateixa la xarxa viària catalana, com sempre a amb problemes a aquestes hores, són pràcticament les 9 i 5 minuts. Per tant, saludem a la Carla Buigas des del RAC. Bon dia, Carla.
Bon dia. Les retencions a aquesta hora es concentren encara als accessos de la ciutat de Barcelona. Pel Baix Llobregat es registren cues a la C32 i la C31 des de Gavà, també l'antitud a la 2 i a la B23 des de Pallejà i des de Molins i el tram d'Esplugues fins a l'Avinguda Diagonal, com també pel nord de la Trinitat hi ha afectacions a la C58 des de Montcada i a la B20 a Santa Coloma. També els punts habituals del Vallès i a l'antitud a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap a la P7, a la mateixa P7 entre Santa Perpètua i Barberà i el punt de Montornès cap al sud, també l'enllaç de la C17 a Parets i a la C59 a Caldes, com també la C16 als túnels cap a la Ronda de Barcelona. També les rondes es registra congestió a les dues vies des dels flancs habituals del Besòs i tot el tram del Bon Pastor cap al nord. És tot des del RAC, bon dia.
Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Sis minuts exactament ara mateix. Anem a repassar la informació de la nostra ciutat i hem de començar també doncs, parlant del cas que vam estar explicant la setmana passada d'aquesta administradora de la gestoria Set Cases, que recordem una miqueta la història que us explicaven, com dèiem la setmana passada, que va ser denunciada per sostreure milers d'euros de, que sapiguem, quatre comunitats de veïns de Rubí. Hi ha una novetat respecte a aquesta informació. Doncs aquesta senyora és la exparella de l'expresident de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Mossèn Cinto Verdaguer, que en el seu moment, el 2022, ell va ser condemnat per apropiació indeguda d'uns 90.000 euros d'aquesta entitat que estem comentant. Com dèiem, han començat diverses fonts properes a aquesta gestoria, a Set Cases, que han estat consultades per aquesta casa, per Ràdio Rubí, han confirmat la relació d'aquesta actual administradora de la gestoria amb el condemnat al febrer del 2022 doncs, per apropiar-se d'aquests prop de 90.000 euros que dèiem. Llavors, ella, que estava imputada per aquests mateixos fets, no va ser condemnada perquè es veu doncs, que va ser molt circumstancial el seu paper en aquest assumpte relacionat amb l'escola Mossèn Cinto Verdaguer i aquests 90.000 euros que es van portar al que era el president de l'Associació de Famílies d'aquesta escola. Recordem que segons la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, insistim, datada al 2022, l'expresident de l'AFA de l'escola Mossèn Cinto Verdaguer va treure injustificadament més de 5.000 euros del compte d'aquesta escola, de l'AFA concretament, del Banc Sabadell. A més, va obrir un nou compte, el BBVA, també amb el nom d'aquesta entitat. Aquest nou dipòsit es nodria de subvencions, com per exemple doncs, les beques menjador o els propis ingressos que tenia l'associació i l'Associació de Famílies de l'Alumne. D'allà, l'acusat va treure injustificadament més de 84.000 euros. La documentació també mostra un reintegrament de més de 2.000 euros del compte originat fet per ell i la seva dona en aquell moment, que es va incorporar com a titular. L'expresident va tornar part d'aquests diners, més o menys uns 40.000 euros són els que va tornar, abans de ser jutjat, abans d'anar cap a judici, cosa que es va considerar doncs, com un atenuant a la sentència que us estem explicant. El Ministeri Fiscal demanava per ell una pena de 6 anys de presó per un delicte d'apropiació indeguda, però finalment doncs el condemnat va arribar a un acord amb el que són les defenses i la pena se li va rebaixar a 9 mesos de presó, que va evitar amb el pagament d'aquests 50.000 euros en un període de 5 anys. Uns mesos abans d'aquesta sentència, que us hem resumit molt, la comunitat de veïns del carrer Mare de Déu del Pilar número 28, d'aquí de Rubí, va denunciar un presumpte delicte d'apropiació indeguda de gairebé 44.000 euros per part de Set Cases administradors, d'aquesta administradora que estem comentant, després d'haver acordat fer tota una sèrie d'obres de rehabilitació en aquest edifici. Segons els documents del procediment judicial, al qual ha pogut tenir accés doncs, aquesta casa també, Ràdio Rubí, la comunitat de veïns hauria aprovat la rehabilitació i la reparació de les terrasses comunitàries per part de l'empresa Anges Ascensors, uns treballs que, malgrat que es van pagar per avançat sense permís dels veïns, només es van executar la meitat, el 50%. Els propietaris asseguren, a més, que les obres a sobre, que només van fer la meitat, estan mal fetes, estan mal executades. Nieves, una de les veïnes afectades d'aquesta comunitat, ha explicat a Ràdio Rubí que, com els casos anteriors, els que us vam explicar la setmana passada i els que encara podeu llegir, lògicament, al nostre web, a radiorubí.cat, set cases tenia la potestat de fer servir els seus comptes i això els va permetre disposar dels comptes d'aquest compte bancari.
I el que vam saber que és aquest home és el mateix que va fer una estafa i va coincidir que els diners que es va treure a nosaltres va ser el que va pagar, saps, al col·legi. O sigui, que va pagar amb els diners nostres.
Actualment, aquest cas es troba en mans del jutjat penal de Terrassa en la seva fase de diligència d'ordenació. Insistim, si voleu saber més detalls sobre aquests casos, sobre les quatre comunitats de veïns que han denunciat aquesta administradora de set cases i sobre aquesta relació, podríem dir, particular entre l'administradora i l'expresident de l'AFA, mossèn Cinto Verdaguer, podeu llegir les dues notícies al nostre web, per radiorubí.cat. Canviem de tema perquè en uns 20 minuts es dona, a dos quarts de deu, vaja, es dona el tret de sortida a la setmana de l'orientació. S'inaugura a partir de dos quarts de deu, a càrrec del director de Ràdio Rubí, Albert Soler, i també la salutació de l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez, i a partir de les 10 del matí es farà la xerrada inaugural. L'agència FPCAT, com a referent d'orientació professional, és un dels objectius d'aquesta setmana, anirà a càrrec de José Luis Durán Moyano, que és el president d'aquesta agència. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta xerrada de les 10 i fins dijous, tant matí com tarda, doncs hi haurà tota mena de xerrades i de taules rodones a l'auditori a Rubiforma, entre d'altres llocs. També es pot veure a la Masia de Can Serra o als centres de formació o també als propis instituts. Són 4 dies dedicats bàsicament a donar a conèixer a la ciutadania tots els serveis, tots els recursos, tot el que el jovent o les persones adultes o les famílies o qualsevol persona que vulgui seguir estudiant doncs, pugui consultar i pugui accedir i després es pugui matricular, lògicament, perquè ja sabeu que és un període de preinscripcions i les matriculacions es fan entre els mesos de maig i de juny. Aquesta programació d'activitats i de xerrades s'han organitzat precisament per respondre a totes aquestes necessitats que pot tenir la població. Ens ho explicava la setmana passada la Rosa Pérez, que és la responsable de la borsa de treball del Rubiforma.
Hi haurà diferents espais, doncs, com tu dius, adreçats a adults, a jovent, a famílies, que, bueno, que tinguin aquest neguit, que vulguin tenir informació, i, bueno, i és de forma transversal durant tota la setmana. Són espais, bueno, que van, o sigui, és important, van amb un formulari, van amb agenda i en el qual poden participar. I està amb, bueno, el Rubiforma i altres centres educatius. Que també hi ha un altre espai també obert, que va amb formulari, en el programa es pot veure, també adreçat a empreses que vulguin tenir informació del Rubiforma, bueno, des dels serveis, dels programes que tenim allí.
A banda del que ens explicava la Rosa, doncs també s'han organitzat espais oberts d'orientació a l'Oficina de Treball, als instituts Estatut, Duc de Montblanc o JB Foix i també, per exemple, a d'altres espais, com el Col·legi Regina Carmeli o fins i tot també el Rubí Jove. També s'oferirà informació sobre la borsa de treball del Rubiforma, lògicament, i és que aquesta setmana està molt dedicada a l'orientació perquè és necessària en qualsevol etapa de la vida, és igual l'edat que tinguem, perquè sempre podem reprendre, per exemple, els estudis i necessitar aquest tipus d'orientació, tal com explica la responsable de Rubiforma, Núria Rosselló.
El nostre públic objectiu no són l'ESO, però com a ciutat sí, i evidentment i tot el que és el Consell de la Formació i tot el que és el Rubiforma de 2025 s'emmarca amb l'atenció. Un dels principals col·lectius és el jovent que acaba quart de l'ESO. Nosaltres l'orientació la marquem molt més enllà. Pensem que l'orientació no ha de començar a quart de l'ESO, sinó que hauria de començar les últimes etapes de primària, continuar al llarg de tot el procés de l'ESO i després continuar al llarg de la vida, perquè hi ha persones que canvien de rumb, que porten una trajectòria professional i per diferents motius decideixen canviar i, per tant, ha de ser un procés d'orientació al llarg de tota la vida.
Un dels principals objectius d'aquesta setmana de l'orientació és difondre precisament l'oferta de formació professional, que és molta la que tenim a la nostra ciutat. Per això hi haurà, per exemple, xerrades sobre la formació professional dual, aquella que combina teoria i pràctiques a les empreses, també sobre la nova llei de formació professional o sobre el servei d'acreditació de competències professionals. I, a més, doncs, es parlarà sobre l'escola d'adults o sobre l'agència pública de formació i qualificació de professionals de Catalunya. Per posar un exemple, després de la inauguració que es fa avui, com dèiem, aquesta tarda hi ha una de les xerrades a partir de 6:15 de la tarda sobre la... us donaran baixa informació sobre el procés d'acreditació de l'experiència laboral i de la formació no formal. Serà aquesta tarda, com dèiem, i la ponent serà Helena Cirera, que és tècnica de l'àrea d'informació. De totes maneres, podeu trobar tota la informació de les xerrades, taules rodones i tot el que es faci durant aquests 4 dies a rubi.cat/setmana orientació. A més, canviem radicalment de tema. Per tercer any consecutiu, la Tafanera del Pàmpol es fica entre els finalistes del Premi Binari a la millor vermuteria de Catalunya. Aquest establiment rubinenc va quedar en segona posició, si recordeu, l'any passat, a l'edició del 2024, i ara espera que la tercera es pugui, doncs, alçar també amb aquest guardó. El premi s'aconsegueix per votació popular i us ho expliquem perquè podeu votar fins al dia 14 de març, per tant, fins a aquest mateix dijous, dia que també per cert s'acaba la setmana de l'orientació. La iniciativa de la revista especialitzada Badaví busca el reconeixement a la qualitat, a l'ambient i a la tradició dels establiments que tenen, doncs, aquest producte principal, el vermut. Segons informen els organitzadors dels premis, en una primera fase de la selecció, 500.000 de persones van triar quines eren les seves vermuteries preferides de tot el territori i ara, com dèiem, fins a la mitjanit del dia 14, tothom pot votar quina es mereix el títol de millor vermuteria de Catalunya. Albert Besols, que és propietari de la Tafanera del Pàmpol, ha explicat al magazín Rubí al dia que a ell i als treballadors els agradaria aconseguir un diploma, doncs, que reconegui, bàsicament, la seva tasca.
Per nosaltres, com a vermuteria, sí. I a part, el personal de la vermuteria que treballem, que treballa amb moltes ganes, els fa il·lusió poder... Ostres, estic treballant a una de les millors vermuteries reconegudes de Catalunya. Però bueno, això s'aconsegueix a través dels Premis Binari, que s'organitza Badaví, i és un premi que és per votació popular.
En l'onzena edició d'aquest Premi Binari s'han triat 7 vermuteries finalistes. D'aquestes, quan s'acabi el termini de votacions, en quedaran 5, que aniran a la gala de lliurament de guardons, que es farà el 26 de març a Reus. En el cas de la Tafanera del Pàmpol, va obrir les seves portes el dia de Sant Jordi de l'any 2022. Durant aquests gairebé 3 anys de vida, la vermuteria s'ha caracteritzat per participar en diferents iniciatives culturals i comercials de la ciutat, com ara, doncs, la ruta de les tapes o la festa major del mes de juny. De fet, han sabut arribar a un públic que s'ha fet seu, el seu establiment. Albert Besols afegeix que molts clients el consideren, doncs, gairebé una mena de club social, per dir-ho d'alguna manera. Entre les propostes de la vermuteria hi ha la de celebrar concerts de petit format, per exemple, de forma periòdica amb músics locals. A més, estan preparant el seu tercer aniversari, que comptarà amb una actuació del rubinenc Sergi Estella. Recordem que fins aquest divendres a la mitjanit es pot votar per la vermuteria rubinenca al web badaví.cat. També podeu trobar les instruccions per triar-la a l'Instagram a la Tafanera del Pàmpol.
Envia'ns una nota de veu al 637-830637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
Us espero el divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
Rock and Classics amb Esteve Llop. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
Després de commemorar aquest dissabte el Dia Internacional de les Dones amb la lectura del manifest per part de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i altres dones d'entitats rubinenques, la programació del 8M continua, ja ho sabeu, durant tot aquest mes de març, i el pròxim 22 d'aquest mes de març l'Auditori de la Biblioteca acollirà la xerrada Dones, Migracions i Treball, quins són els teus drets laborals i d'estrangeria. La xerrada bàsicament vol servir per informar sobre els drets laborals de les treballadores de la llar i de les cures, així com també dels diferents procediments d'estrangeria per accedir a, o per aconseguir, vaja, la regularització administrativa. Aquesta xerrada del dia 22 anirà a càrrec de la Fanny Galeas, que és responsable de l'àmbit de treballadores de la llar de Comissions Obreres de Catalunya, i també per part de Carles Bertran, director del Centre d'Informació per a Treballadors i Treballadores Estrangers. A l'altra banda del telèfon tenim precisament a Fanny Galeas. Molt bon dia, Fanny.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Fanny, per atendre la trucada de Ràdio Rubí. Fareu aquesta xerrada, que dèiem, el dia 22, que s'emmarca dins del que és la programació del dia del 8M, i us centrareu en el que són els drets laborals i d'estrangeria, com dèiem, de les dones. Clar, són moltíssimes coses les que explicareu en aquesta xerrada del dia 22. M'agradaria que em resumissis una miqueta aquesta qüestió i de seguida anirem entrant en més coses.
Vale. La idea principal d'aquesta xerrada, no? Al final, com has dit tu abans, és que les dones treballadores de la llar sàpiguen, no?, que tenen drets encara que no tinguin documentació que no estiguin regularitzades. La idea també és poder, no?, explicar a aquestes dones tot el tema del salari mínim interprofessional, les vacances, què passa en cas d'acomiadament, bueno, tots els drets, no?, laborals que tenen elles, no?, per poder exigir-los, i també per explicar tota la nova normativa, no?, del reglament d'estrangeria, perquè, com sabem, no?, ha canviat, i bueno, la idea és, no?, que sàpiguen tots els drets laborals que tenen.
Mm-hmm. Clar, perquè he estat buscant i aquí a Catalunya hi haurien unes 90.000 treballadores aproximadament,
sí.
Per exemple, de la llar, la gran majoria són estrangeres i fan feines de cura o bé de neteja, i la gran majoria doncs no tenen contracte, no? Que aquí estaria el quid de la qüestió, que es diu en castellà, no?
Sí, això és el problema, no? Que la majoria treballen al sector de la llar perquè pensen que, clar, com no tenen documentació, aquesta és l'única feina, no?, a la que poden accedir, perquè, estan dintre d'una llar, i, clar, inspecció de treball li costa una mica més, no?, actuar, i no és el mateix, no?, treballar en una empresa on inspecció, pot arribar, no?, fàcilment que no una casa, no? I, és per això de que, estan també en aquesta situació, perquè, és l'única feina, no?, que podem accedir, perquè jo també en el seu moment vaig trobar, quan vaig arribar a Catalunya, de que, clar, és l'única opció, no?, que tenim les dones migrants, perquè la majoria som dones, no? I estem en aquesta problemàtica, no solament de perquè no tenen documentació, sinó perquè moltes no guanyen el salari corresponent, els ocupadors li diuen que no tenen dret a vacances perquè no tenen papers, moltes treballen moltes hores, les treballadores de la llar interna, no? 24/7, no? com dèiem sempre, i aquest és l'objectiu, no?, poder dir-los que no és així, de que tenen drets, de que les internes també tenen unes hores de descans, unes hores de presència que han de ser pactades, i és això,
Aquí al sindicat, Fanny, el vostre sindicat a Comissions Obreres, rebeu moltes denúncies en aquest sentit, d'aquestes situacions que ens estàs explicant?
Clar, clar que sí. Bueno, cada dia, no, com Comissions Obreres de Catalunya, no, va crear, no, l'àmbit de les treballadores de la llar i, bueno, tenen, no, un WhatsApp on poden trucar, on poden enviar WhatsApp, i sí que és veritat, no, que cada dia tenim consultes, no, consultes com aquesta, no, tinc dret a vacances, què passa si jo no vull fer més hores de les que ja faig, no, els caps de setmana, quantes hores em perteneixen, el salari, és que es fan moltes preguntes i moltes consultes, i de vegades, pues mira, és això, que de vegades em toca, no, dir-los, no, has de denunciar ante Inspecció de Treball, i nosaltres, no, fem també aquesta tasca d'acompanyament i també d'ajudar-los, no, a resoldre totes les dubtes que tenen.
Uh-huh. I una vegada es denuncia a Inspecció de Treball, quin és el procediment que se segueix? Com funciona una mica això, Fanny?
Sí, bueno, el temps, bueno, ja ho sabem, la problemàtica que tenim amb Inspecció de Treball, que moltes vegades, no, demoren molt en anar, no, a la llar, o anar a la feina d'aquestes persones treballadores, i de vegades passen 8 mesos, no, si és una visita d'inspecció per poder regularitzar a la persona, triguen molt, no, en arribar, no, al tema de la denúncia. Un important de fer la denúncia moltes vegades és això, que les persones puguin regularitzar-se, però sí que el procediment és complicat, perquè, bueno, si depèn del cas, no, moltes vegades, si és una persona que ha denunciat abans i ha fet la denúncia, pues bueno, ha d'esperar que l'inspector arribi, que faci l'acte infractora, bueno, després de que li donen l'acte infractora, li acomiaden, bueno, i és una denúncia per reclamació de quantitat, o, bueno, per acomiadament, i després a esperar, no, a que Inspecció resuelva el seu expedient i després poder fer tot el tràmit d'estrangeria. És complicat, d'explicar suena fàcil, però no ho és, perquè demora i triga molt de temps, no, per poder arribar fins a la carta infractora per poder regularitzar la persona.
Clar, aquesta és l'altra qüestió, no? Jo deia al principi que aquesta xerrada del dia 22 la fas tu, però estaràs acompanyada pel Carles Bertran, que és el director del Centre d'Informació per a Treballadors i Treballadores Estrangers i Estrangeres, que, clar, que complementarà el que tu estàs dient.
Exacte. Bueno, li explicarà, no, la part, no, que li pertoca, que és la part, no, d'estrangeria, i jo explicaré, pues, la part de drets laborals, de com poden exercir els seus drets, perquè les preguntes que es fan les persones o les dones, no, d'origen migrant és, si no tinc papers, no, o si no tinc documentació, tinc drets? I dius, sí que tens drets. El que passa és que és més difícil, no, de poder exercir-los. Per què? Perquè com no tens una nòmina, no tens un contracte, bueno, has de demostrar, no, que hi ha relació laboral. Moltes vegades, pues mira, amb fotografies, amb converses de WhatsApp, coses que tu tens, o si és una persona treballadora que te cura d'una persona gran, pues mira, bueno, totes aquelles coses, no, que et donen moltes vegades com cuidadores, la targeta, això, no, que dona Barcelona Activa, la targeta cuidadora, si estàs empadronada en aquella casa, si acompanyes al metge a la persona, moltes vegades en dones, no, aquesta pulsera d'acompanyament, bueno, totes aquelles coses que demostrin que hi ha relació laboral. És difícil i és complicada la situació en la que es troben moltes dones migrants, no, en aquest moment, en tema de la feina del treball de la llar i les cures.
A més, es dona la circumstància, Fanny, que el dia 30 de març se celebra el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, i des del vostre sindicat, des de Comissions Obreres, voleu recordar, que ho deies, ho mencionaves al principi, l'existència d'aquest Reial Decret Llei 16/2022, que precisament, doncs, tracta aquestes qüestions que estem parlant, però, com dieu, des del vostre sindicat, sempre hi ha marge de millora.
Sí, clar que sí, mira, i no solament és la nova normativa del Real Decret que tu estàs dient, no solament hi ha, no, tot el tema de la nova reforma, no, de la llei d'estrangeria, sinó també tot el tema de prevenció de riscos laborals, bueno, que ha sortit també i que és una nova normativa, però jo crec que és supercomplicat. I per què dèiem sempre que és supercomplicat? Perquè la principal problemàtica que tenim és que les persones no tenen documentació, i clar, quan no tens documentació, acceptes, bueno, o que sigui per poder, no, sobreviure i per poder, no, treballar i tenir diners i tenir, no, un habitatge o enviar diners al nostre país d'origen. O sigui, des del sindicat pensem de que hi ha una dificultat perquè, bueno, el tema de que no tinguis documentació fa que aquestes persones es troben en una situació de vulnerabilitat. I jo crec que hi ha moltes coses o hi ha molt marge de millora, però la situació és complicada. Sí. És complicada perquè, clar, cada família també és un munt, no? I de vegades hem d'estar recordant, no, sempre a les famílies que han de pagar el salari mínim interprofessional, que han d'intentar regularitzar a les persones... i en temes de prevenció de riscos igual, és que hi ha una nova normativa, però clar, sempre és com la responsabilitat, no, recae en la família, de bueno, has de formar aquesta persona treballadora en prevenció de riscos, o has de fer una avaluació de riscos, sí, clar, però si és una persona, per exemple, que té 80 anys i si no té fills, pues no sé com li demanes a una persona, no, que faci aquest procediment si no sap com fer-ho. I des del sindicat estem sempre dient que hem de millorar i hem de posar més eines, no, a disponibilitat també de les famílies per poder ajudar-los, no, i per poder donar sortida, no, al tema de les cures, que és complicat, que ja estem, des del sindicat han sortit, pues eso, 100 mesures per poder donar sortida al tema de les cures, però jo crec que necessitem més coses des del govern, no? I ja ho saben, pressupostos per les persones, bueno, que són grans, és que és complicat, no ho sé. No sé què dir-te perquè el panorama ara mateix és complicat també, doncs, a nivell polític, eh?
Doncs sí, està una miqueta complicada la cosa.
Sí.
Doncs per qui vulgui conèixer tots aquests tres que ens està comentant la Fanny, situacions i saber una miqueta, doncs, com funciona i també, doncs, escoltar el director del Centre d'Informació per Treballadors, Treballadores Estrangers o Estrangeres, el dia 22 d'aquest mes de març a la biblioteca, doncs tots dos ofereixen aquesta xerrada. Per cert, que no m'oblidi dir que es pot sol·licitar el servei de Can Coratge per aquelles persones que tingueu infants d'entre 0 a 12 anys. Fanny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Rubí i que vagi molt bé aquesta xerrada del dia 22 a la biblioteca. Gràcies.
De res, a tu.
Que vagi molt bé. Gràcies. Doncs anem a posar una miqueta de música aquest primer dia de la setmana, aquest dilluns dia 10 de març. Són, passa res, un minut de 9:45 del matí. I avui escoltarem els Mishima perquè fan concert el dia 22 d'abril, en aquest cas a la Sala Paloma a Barcelona. Estan les entrades esgotades, les entrades exaurides, però fa un any precisament, un dia abans del dia del concert d'aquest any, el dia 21 d'abril del 2024, feien també el mateix concert a la Paloma i estrenaven una versió, una cançó que escoltarem a continuació, que és una versió de Flowers, de Miley Cyrus, també, doncs, que estrenaven, com dèiem, fa un any a la Paloma.
Ràdio Rubí, la ràdio que també es veu. Telèfon de directe. Truca'ns al 93 588 59 60.
Érem bons, tan resplendents com el somni de dos nens. Estàvem bé fins ja no tant, vam fer una llar però allò va anar cremant. No volia deixar-te, no et volia mentir, ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó, puc parlar sol durant hores de coses que no controles. perdono tot el que em vas dir. No volia deixar-te, no et volia mentir. Ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa. Em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controla. Necessito per sortir a ballar, ja m'agafo jo de la mà. Sí, jo em sé estimar molt més que no tu. Sé que t'estima més, jo sé que t'estima més, nena. Sé que t'estima més, jo sé que t'estima més, nena. Sé que t'estima més, jo. No volia deixar-te, no et volia mentir, ja em posava a plorar quan vaig recordar. Sé com es compra una rosa, em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores de coses que no controles. No et necessito per sortir a ballar.
Una nota de veu al 637-830637. Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
Passen 6 minuts a 2:15 del matí, com fem cada dia. Doncs repassarem les principals portades dels diaris, començant per La Vanguardia, i doncs amb aquesta fotografia de tota la pluja que ha caigut en els darrers dies, aigua que sí que arribarà als embassaments. Ha estat un cap de setmana, com dèiem, han començat passat per aigua, i aquesta setmana doncs tornaran a haver-hi més pluges, i això doncs és molt bona notícia per les qüestions relacionades amb la sequera, perquè com més plogui ara, doncs millor per la primavera i especialment per l'estiu. A banda d'aquest tema, com a titular principal, veiem avui a La Vanguardia: Sánchez justifica més despesa militar per protegir Europa. Feijóo reclama al president que la nova estratègia de defensa i seguretat es debati al Congrés dels Diputats. Tots dos, tant Sánchez com Feijóo, feien actes ahir a diferents territoris del país. Feijóo, per exemple, visitava Valls ahir i doncs ja estaven preparant el cara a cara que tindran aquest dimecres a partir de les 9 del matí. Hi ha sessió de control i, per tant, es tornaran a veure les cares, i segurament aquest serà un dels temes principals de debat. A banda d'això, La Vanguardia també ens explica avui que la mesa donarà curs a la proposició de llei de Junts i PSOE sobre immigració, tema que vam estar parlant molt durant la setmana passada, i un dels temes importants d'avui: acord d'urgència per millorar el servei de Rodalies. Finalment, en qüestions internacionals també, Síria s'aboca altre cop a l'abisme de la guerra civil. Anem al periòdico. Avui ens explica el desgast de les tropes del Kremlin. Rússia pateix 1.500 morts i ferits diaris a Ucraïna. El periòdico obté imatges exclusives d'ataúds amb cadàvers de soldats arribant a una base i de militars greument lesionats. Això per un costat. Per l'altre, també parla avui el periòdico d'aquestes pluges dels darrers dies. Rius amb molt cabal i pantans en alça, com dèiem, bona notícia pel tema de la sequera. I pel que fa a tota la situació relacionada amb Rodalies de Renfe, pacte in extremis entre Adif, Renfe i el govern per posar més personal davant el caos ferroviari. I a més avui entrevisten a Anna Gómez, que és portaveu de Dignitat a les les Vies, que és una de les entitats de les plataformes que estan lluitant doncs, perquè funcioni una miqueta millor, si pot ser, Rodalies. Després, hi ha una altra entrevista avui al Periódico, Germán Ramón Cortés i Marta Lacambra, que són el president i la directora de la Fundació Catalunya La Pedrera. La nostra entitat és un gran redistribuïdor de renda. Si ens n'anem cap al punt, avui titulen la protecció de la Costa Brava s'emboira. Es va desclassificar el pla d'ordenació d'aquesta zona i va desclassificar 906 hectàrees urbanes o urbanitzables que acumulen 28 sentències adverses al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el Suprem de moment doncs, no contradiu. La resta de qüestions importants d'avui, millor seguiment i més personal a Renfe per un costat, el Pacte Nacional per la Llengua encallat per un altre i finalment el temporal aporta aigua a les capçaleres dels rius i ajuda a omplir pantans. Pel que fa a l'ara, doncs també titulen en relació a Rodalies, Renfe i Adif posen més personal per fer front al caos ferroviari. La setmana passada va ser molt complicada i dissabte també hi van haver un parell d'avaries importants i d'aquí que ahir es fes aquesta reunió d'urgència amb Sílvia Paneque, amb la consellera de Territori, al capdavant. Pel que fa a la fotografia de portada, jugar a futbol quan la mort arriba al bastidor. Aquest cap de setmana ha mort un dels metges del Barça, del Futbol Club Barcelona, i doncs aquesta fotografia fa referència a això. La missió impossible dels Mossos, créixer en 13.500 agents en només 8 anys i, a més, von der Leyen sobre totes les possibilitats per rearmar la Unió Europea, que sens dubte serà una de les qüestions importants d'aquesta setmana. I, de fet, és un dels titulars principals avui a la portada del País. Espanya participarà en la missió en Ucrània si logra garanties. Washington i Kiev afronten una reunió crucial en Aràbia Saudí per al futur de la guerra. A més, Trump d'ales a l'independentisme en Groenlàndia. Són les dues informacions de caràcter, diguéssim, més internacional, però internament doncs, el País explica avui que la llei migratòria del PSOE i Junts passarà el primer tràmite del Congreso. Les empreses ja retienen l'IRPF a quienes cobran el nuevo salario mínimo y el juez amplía la investigación contra la policía política del Partido Popular. Anem a la portada del Mundo. Avui publiquen una enquesta. El efecto Trump hace caer a Vox tras 4 meses de subida. Los de Abascal pierden 2 diputados y 10 puntos en fidelidad de voto, penalizados por su cercanía al líder de Estados Unidos. La fotografia per la presidenta de la Comissió Europea. Las grandes amenazas contra España en el flanco sur. Europa busca contrarreloj un nuevo paraguas nuclear que reemplace al de Estados Unidos. I d'altres qüestions que destaca avui el Mundo, el pacto sobre migración con Junts fractura al PSOE. Tiene razón Podemos, és el que titula avui el Mundo. I ens anem a l'ABC, eh? Avui hi ha una entrevista amb l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Europa no ganará nada con una política sin o en contra de Estados Unidos, lamenta la actual posición de España en la escena internacional, estamos donde no debemos estar y, por lo tanto, nuestro papel es ninguno. Això és el que diu el maldit aixecat José María Aznar. I pel que fa al segon titular, el Senado reformará su reglamento para que Sánchez acuda al menos una vez al mes. I acabem el repàs a la premsa d'avui, a la premsa d'aquest dilluns dia 10 de març, amb una altra enquesta que publica en aquest cas La Razón. El efecto Mazón daña al Partido Popular. Vox y Sumar sacan rédito de la dana. Li acompanya aquesta fotografia de Feijó ahir a l'acte que dèiem a Valls i van a fer una calçotada i podeu veure doncs, els resultats d'aquesta enquesta a la portada de La Razón. A banda d'això, doncs, també parla avui aquest diari, les regions disparen a 105.000 millones su gasto en personal, o per exemple també, subvenciones y sueldos se llevan el grueso del gasto del Congreso, un congrés, per cert, que aquesta setmana torna a acollir 3 dies de sessió, demà a partir de les 3 de la tarda comença la primera i, com dèiem, dimecres a les 9 del matí tindrem una altra vegada doncs, a Feijó i a Sánchez parlant, discutint, preguntant-se, com li vulgueu dir, en un una nova sessió dimecres a les 9 del matí. Però, lògicament, avui doncs, havíem de parlar d'aquesta reunió d'urgència que se celebrava ahir amb la consellera, com dèiem, amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al capdavant. Es reunia a les oficines de Renfe i Adif a l'estació de Sants. Estava acompanyada, en aquest cas, pel secretari general de Territori, Habitatge i Transició, Jordi Terrades, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, i després el president de Renfe, Álvaro Fernández, es van connectar telemàticament, i també el president d'Adif, Luis Pedro Barco. La setmana passada, recordem-ho, es produïen, com dèiem, nombroses afectacions que, a més, van afectar a diferents línies de Renfe, i la més recent va ser aquest dissabte, si heu vist les imatges, doncs va afectar centenars de passatgers de l'alta velocitat, en aquest cas a l'estació de Sants, on es feia aquesta reunió de la qual doncs, estem veient aquestes imatges, si ens esteu veient a través de radiorubí.cat. Van arribar a un acord, a un decàleg, vaja, de 10 punts bàsics per poder millorar el funcionament, vaja, de Rodalies de Renfe. I què diu aquest document? Doncs diu, per exemple, que cal intensificar les tasques d'inspecció de la infraestructura, en aquest cas d'Adif. La infraestructura és propietari d'Adif. També definir les noves inversions que necessita la xarxa de Rodalies entre el 2024 i el 2030. Reforçar els centres d'informació i de gestió de Renfe. Accelerar també els processos de selecció de personal des d'Adif. Informar a la Generalitat quan hi hagin obres amb 6 mesos d'antelació, doncs, per poder organitzar, en aquest cas, les línies, cosa que no ha passat darrerament amb les obres que s'han iniciat. També, doncs, per exemple, les obres de manteniment nocturn doncs, es lliuraran amb una hora d'antelació al que són els serveis comercials, quan comenci a funcionar el tren, vaja, per resumir-ho molt, o es faran reunions semestrals amb plataformes d'usuaris com el que veiem a la portada del periòdico avui a l'Anna Gómez, que és una de les portaveus d'aquestes plataformes. I a més, i ja amb això doncs, acabem de repassar aquest decàleg, es crearà una oficina tècnica per la direcció i el seguiment de les actuacions. Un cop es va acabar aquesta reunió, Sílvia Paneque doncs, va fer roda de premsa davant dels mitjans de comunicació, va parlar d'aquest augment de dotació de recursos humans que estaria orientat bàsicament al que és, són els centres d'informació i de gestió i també el personal d'atenció immediata als usuaris, però també va parlar d'aquesta oficina que en principi ha de servir perquè tot funcioni una miqueta millor.
I també hem arribat a l'acord de la creació d'una oficina tècnica per la direcció i seguiment de les actuacions. En aquests moments sabeu que Adif fa la seva feina, Renfe, Ministeri i des de la Conselleria. Aquesta oficina tècnica ens ha de permetre treballar tots alhora, de manera coordinada, i fer aquest seguiment previ a les obres, durant les obres i de posar de punt per tal de que aquestes incidències, com us dic, siguin mínimes i puguin estar controlades, revisades, supervisades per totes les parts a través d'aquesta oficina tècnica situada aquí a Barcelona, no?, com a centre d'operacions, perquè aquest seguiment pugui ser coordinat i conegut per totes les parts.
Després de conèixer aquest acord entre Adif, Renfe i també el que és el Departament de Territori de la Generalitat, la resta de partits polítics catalans doncs van reaccionar, van opinar sobre el caos que es va generar la setmana passada i també sobre la reunió d'ahir. Un d'aquests partits va ser Junts, que ho va fer a través de la xarxa X. De fet, en va opinar la portaveu al Parlament, Mònica Sales, que va considerar, va criticar aquesta reunió i deia ahir que va ser absolutament un despropòsit perquè no van aconseguir res.
La reunió de la consellera Paneque amb el govern espanyol per les mesures per millorar la situació de Rodalies ha estat un despropòsit. La consellera Paneque ha sortit amb les mans buides. No hi ha les mesures necessàries per revertir aquesta situació que afecta cada dia molts ciutadans i, per tant, per nosaltres el que cal és que un govern es plante davant de Madrid per buscar solucions. Constatem una vegada més aquest silenci i aquesta manca de lideratge del govern català quan s'ha de plantar davant del govern espanyol pels interessos de Catalunya. Amb més a més, el president està totalment absent. Hi ha aquesta manca de lideratge que trobem a faltar d'un president de la Generalitat. Nosaltres vam demanar la seva compareixença fa 2 dies al Parlament de Catalunya i encara no en tenim resposta. I el que sí que demanem és que no s'amaguen més, que no callen més i que posen al servei dels catalans totes aquelles mesures per revertir aquesta situació, que és fruit de la desinversió constant i permanent del govern espanyol cap a Catalunya.
Anem a la resta de partits polítics que també opinaven sobre aquest acord. Ho feia el portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, que el que va reclamar ahir va ser la celebració d'un ple específic, d'un ple monogràfic que només es dediqui a la qüestió del caos i del mal funcionament sobre Rodalies, especialment d'aquests darrers dies, però especialment d'aquest darrer any, perquè han hagut molts problemes en moltes línies, la R2 Sud, la R2 Nord o també les línies del Maresme, que han patit moltíssimes avaries en l'últim any. Deia David Cid, doncs, que volia que se celebrés, o que la seva formació vol que se celebri aquest ple específic per intentar, doncs, trobar solucions a totes aquestes qüestions que passen a Rodalies de Renfe.
Nosaltres creiem que el govern català ha de donar explicacions i, per tant, des dels Comuns el que volem i el que proposem és que hi hagi, quan abans millor, un ple específic al Parlament de Catalunya perquè el govern en ple i també el president doni explicacions, però també solucions. És a dir, els catalans i catalanes necessiten un horitzó, necessiten solucions concretes davant la situació que patim, però també un calendari clar de quan les Rodalies, que és aquesta xarxa de transport que utilitzen la majoria dels ciutadans de Catalunya, tinguin un funcionament com Déu mana. Tinguem, d'una vegada per totes, evidentment, una xarxa ferroviària de primera, perquè no es pot pretendre liderar, no es pot pretendre recuperar el lideratge econòmic de Catalunya respecte, per exemple, a altres comunitats de l'Estat, si la xarxa de transport públic no funciona.
Després, doncs, de fer aquesta proposta per part dels Comuns, ràpidament tant Esquerra com la CUP, doncs, van expressar el seu acord per fer aquest ple monogràfic. Els tres, de fet, faran Junts, Comuns, Esquerra i CUP la petició conjunta perquè se celebri aquest ple, que sumant els vots, doncs, tiraran endavant i podrà celebrar-se aquest ple monogràfic sobre Rodalies. De fet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, era entrevistat ahir al suplement de Catalunya Ràdio. I una de les preguntes va ser, lògicament, doncs, per aquesta reunió que s'havia de fer a la tarda per part de la consellera, però també pel caos ferroviari i especialment tot el que va passar dissabte a l'estació de Sants. I Oriol Junqueras, en aquest cas, explicava que és un funcionament catastròfic el que té en aquests moments Rodalies de Renfe i l'abandonament, doncs, també que té, per exemple, el que és la xarxa de Rodalies. Escoltem el que deia Oriol Junqueras.
Jo sóc comprensiu amb els treballadors, amb els estudiants, amb els usuaris dels trens, perquè no és un problema només de trens, de vies i de catenàries, és sobretot un problema de la dignitat del servei, és un problema de les persones que utilitzen aquests trens per anar a treballar, per anar a estudiar, o per anar a un hospital, o per anar a visitar a un familiar, o per anar on els doni la gana anar. Cap d'aquestes persones no es mereix un tracte com el que el govern espanyol, a través de les seves empreses públiques, els hi està donant des de fa tant de temps. Ningú a Catalunya es mereix que el tractin d'aquesta manera. Ningú a Catalunya es mereix tenir un servei de ferrocarril que és impropi de qualsevol país europeu i, si m'ho permet, de qualsevol país del món.
Hem començat setmana amb aquest tema, amb el de Rodalies i amb el resultat d'aquesta reunió d'ahir. Segurament aquesta setmana, que com us comentava, envia sessió de control tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, serà un dels temes segur que es posaran sobre la taula, com a mínim, al Parlament de Catalunya, però al Congrés dels Diputats també podria arribar aquesta qüestió perquè des del Partit Popular s'ha demanat aquest cap de setmana, concretament ahir, doncs, la compareixença urgent en aquest cas del ministre de Transports, d'Òscar Puente. S'ha fet des de diferents vies, per exemple, el secretari general del Partit Popular Català, Santi Rodríguez, ho ha reclamat a través d'una piulada, aquesta compareixença urgent del ministre Òscar Puente, però també ho feia Daniel Cirera, del Partit Popular, en un dels actes d'aquest cap de setmana, demanant, doncs, això, que Òscar Puente vagi al Congrés dels Diputats i expliqui per què funciona malament les Rodalies de Renfe.
Bé, doncs, efectivament, Rodalies no funciona. Ho hem denunciat abastament al llarg dels darrers mesos. Ara no hi ha excuses. Ara governen tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Estat el Partit Socialista i no està fent allò que hauria de fer. És veritat que no s'inverteix i malauradament, els socialistes estan més preocupats de contentar a Carles Puigdemont que de contentar i de garantir els serveis mínims als ciutadans de Catalunya. Ni Rodalies funcionen, ni la seguretat funciona. I, per tant, mentre els polítics que governen en aquests moments a la Generalitat i a l'Estat estan pendents d'altres coses que només preocupen els polítics, els problemes reals dels ciutadans, i Rodalies és un greu problema que tenim avui a Catalunya, no resol. I, per tant, crec que el ministre ha de donar compte de quines són les inversions que està disposat a donar, a fer, i per tant que Rodalies funcioni, perquè un país en el que les seves infraestructures no funcionen, la gent no pot arribar a l'hora a treballar o tornar a casa com correspon, és un país que no funciona.
A banda del que són els partits polítics, també han opinat, com dèiem, les plataformes que s'han anat organitzant en els darrers mesos, precisament doncs, per demanar aquestes millores a Rodalies de Renfe. Per exemple, vèiem a la portada del periòdico Elena Gómez, que és la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, i en declaracions a Catalunya Ràdio, doncs Elena Gómez explicava que veu positivament aquest compromís de contractar o de contactar, en aquest cas, amb les organitzacions ciutadanes com ella, perquè explicava Elena Gómez que la pròpia consellera l'havia trucat doncs, per explicar aquest acord d'ahir, però des d'altres plataformes com Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre, que és una de les zones que més problemes estan tenint pel que fa a Rodalies, doncs continuen amb aquesta convocatòria el dissabte 22 de març, si no hi ha solucions immediates, especialment el que dèiem, en aquest corredor sud de Rodalies que tants problemes han tingut en els darrers mesos. Doncs bé, si no hi ha solucions, el dia 22 de març faran manifestació, convocaran aquesta manifestació per reclamar solucions a Renfe, cosa que també fa l'Assemblea Nacional Catalana, per cert, que fa uns dies anunciava que també convoca una altra manifestació per protestar contra el caos de Rodalies, en aquest cas serà dissabte 5 d'abril a l'estació de Sants de Barcelona. Dèiem que el de Rodalies serà, sens dubte, un dels temes d'aquesta setmana, i l'altre serà tota la qüestió de la inversió en seguretat o en armament, que ja es va parlar la setmana passada a la reunió dels 27, a la reunió dels països de la Unió Europea. Com us explicàvem abans, tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo han fet diversos actes aquest cap de setmana, els dos principals ahir. Sánchez se n'anava cap a Galícia i allà doncs, parlava sobre aquesta qüestió, sobre la inversió en defensa que vol pujar fins al 2%, com anunciava la setmana passada. Recordem que aquesta setmana Pedro Sánchez s'ha de reunir amb els grups parlamentaris per parlar d'aquesta qüestió, a excepció de Vox, i precisament feia referència en aquest acte a Galícia Pedro Sánchez a les crítiques rebudes per part del Partit Popular de no voler-se trobar amb Vox.
De todo esto voy a hablar esta semana con todos los líderes de los grupos parlamentarios, salvo con la ultraderecha de Vox. Y ya habéis visto que ha salido Feijóo diciendo que ¿por qué no hablo con la ultraderecha de Vox? Bueno, ya no me sorprende. Creo que no nos sorprende, pero desde luego nos avergüenza. Y sí le voy a decir una cosa al señor Feijóo. Y al Partido Popular. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha.
Doncs a banda d'aquest tema, Sánchez també feia referència aquest cap de setmana i en aquest acte concretament que estem veient a Galícia sobre la condonació del deute, un altre dels temes que també hem parlat moltíssim i que segurament doncs, en continuarem parlant. En va fer referència Pedro Sánchez, també Alberto Núñez Feijóo en aquest acte, en aquesta calçotada on va participar ahir Alberto Núñez Feijóo, va criticar una altra vegada aquesta condonació del deute i va tornar a repetir el mateix argument que ve repetint en les darreres jornades, que és que el govern espanyol està condicionat pels seus socis independentistes.
Nunca Catalunya ha tenido menos autonomía que ahora. Nunca Catalunya el president de la Generalitat tiene que estar atento de lo que se diga en Waterloo y de lo que se firme en Madrid. Y por eso venimos a reivindicar aquí la autonomía constitucional de Cataluña y que el presidente de Cataluña y de la Generalitat sea el que decide la política y no la que se decide en Waterloo ni la que se decide en la sede madrileña del Partido Socialista. Lamentablemente, la mayoría de los países europeos tienen líderes. Aquí lo que tenemos es un primer ministro desautorizado. Desautorizado por su gobierno, desautorizado por su coalición parlamentaria rota y en manos del separatismo antiespañol y antieuropeo. Esto es, pues, cómo se presenta el primer ministro español, el presidente y primer ministro más débil de la Unión Europea.
Doncs veurem, si utilitza aquest mateix argument Feijó dimecres a partir de les 9, amb aquesta nova sessió de control que tindrà lloc al Congrés dels Diputats, on no només parlarà, òbviament, Feijó, sinó que la resta de l'oposició farà preguntes a tots els ministres del govern de Pedro Sánchez. Tot això a partir de les 9 el dimecres, i ara, en un minutet, doncs, les 10 del matí, moment d'actualitzar la informació de la nostra ciutat, i després, com sempre, del butlletí, tertúlia amb la Lídia Martín.
Són les 10 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.